El magazín dels matins a la ràdio municipal.
Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc, no vull pensar en el que arribarà demà. I
d'arribar ja a la recta final d'aquest primer programa del mes de juliol, i avui hem tingut un dematí diferent amb aquestes dues rodes de premsa. En primer lloc, heu escoltat la roda de premsa presentant el cicle Sons de nit, i seguidament la presentació de l'exposició de l'artista pollancí Joan Bernassa. Però el que sí tenim de la programació habitual dels dimecres és qüestions de llengua. Teresa Cànovas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Teresa, connectam via telefònica, perquè bé, mos havíem acostumat un poquet així, durant el confinament, la desescalada, però és que avui fa molta calor.
Sí, la veritat és que amb la basca que fa avui fa una mica de cosa sortir no que res, per tant, sí que hem allargat una miqueta més aquest sistema de fer aquest programa setmanal.
Molt bé. I de Teresa, de què mos has de xerrar avui?
No, avui, amb aquest dia així com a feixuc de ja ple estiu, jo crec que l'expressió anar amb les ombres mortes és cau, vaja, perquè amb la calor que va caient, amb aquest sol que fa ara mateix, crec que qui més qui mancos i ha de circular pels carrers sí que va amb les ombres una mica mortes.
Sí.
Per tant, bé, què significa aquesta expressió? Realment vol dir tenir un aspecte una mica malaltís, una mica tristot, o, de fet, nosaltres també l'utilitzem per dir que s'està una mica cansat, com a defallit. Però bé, com ha arribat a significar això? Com hem arribat en aquesta, vull dir, a utilitzar aquesta expressió per aquesta significació? I de, en general podríem dir que, clar, l'ombra arriba a agafar com una mena, un caràcter de símbol de l'ànima, no? Que clar, l'ombra és una cosa que realment no és, que és una projecció de la mateixa persona depenent de la llum, però clar, tot això és perquè normalment aquesta ombra mos acompanya el cos, i sempre com que reprodueix una mica la forma en què està aquest cos, la seva posició, i per extensió d'això que també pugui significar que segons certes creences l'ombra és allò que sobreviu de qui se'n va definitivament, de qui desapareix. Seria una mena de sinònim de la paraula espectre. Per tant, ja de per si com un ombra que és com inanimada, perquè no és més que això, la projecció d'una persona, i també que en plural l'ombra significa també una mica el posat o les característiques i l'aspecte d'una persona. Per això, si qualcú té un aspecte una mica de caigut, o està cansat, o està melangiós, li poden venir bé frases com val les ombres mortes. Per això, perquè l'ombra de per si no és una cosa que tingui vida, sinó que l'únic que fa és projectar la vida d'aquella persona que la mou, però clar, sense estar estrictament present com a tal.
I s'utilitza molt aquesta expressió, Teresa, perquè jo no l'havia sentida.
No, igual és que són jo, que darrerament vaig molt a les ombres mortes. Que sí que jo puc dir que jo l'he utilitzada entre que això, un poc d'estènia primaveral quan va començar la primavera. I aquelles calors, ara perquè fa calor. I jo sí que vaig un poc a les ombres mortes. I jo puc dir que sí, que jo com a expressió o frase feta l'utilitzo.
Segur que molta gent que em vos escolta la té familiaritzada, però sí. Mira, va bé recordar-la.
Exacte, ja t'he dit jo, per mi sí. Després tindríem una altra que estaria una miqueta més dins d'aquest àmbit, que és no tenir aima. No tenir aima per fer una cosa. Bé, de fet, aima és la pronúncia dialectal de la paraula asma, no tenir asma. Què és asma? És la facultat d'estimar o de calcular el que val, o la quantitat, o la direcció, o una distància. És a dir, és això, una facultat per calcular qualque cosa. També, però, és una aptitud per fer de manera instintiva, o de manera, com si fossin maquinetes, de fer alguna cosa. Una cosa que feim habitualment i que no hi donem importància, perquè la feim d'una manera com a molt automàtica. Per això a vegades dèiem, ai, no tinc aigua ni per menjar. Menjar és una cosa que fèiem sense haver de pensar que ara hem de rovellar, ara hem d'empassar. I per tant no tenia aigua ni per menjar vol dir que realment estàs per avall. O no tens aigua ni per parlar, quan estàs tan cansat que fins i tot parlar te fa peresa. Per tant, aquí tindríem que anar a les ombres mortes i no tenir aigua, podrien anar una mica lligades.
Estan ben malament,
eh? Avui estem xafats, avui estan xafats per la calor. Vull dir, no, totes aquestes coses realment no tenen un significat de la part més psicològica de la persona. Que pot ser les ombres mortes sí que una miqueta, però a més no tenir aigua és això de no tenir forces. I per tant sí que seria això, vull dir. En canvi, tenir aigua vol dir ser una persona amb seny, una persona reflexiva, que va alerta quan fa les coses. Per tant, una cosa, vull dir, un negatiu i un positiu s'allunyen un poquet. Clar, l'etimologia de la paraula esma seria que és una, com una reducció de la paraula arcaica a esma, que seria un, que significaria també calcular o deduir. Per tant, realment, la derivació és bastant directa. I, clar, jo ara volia parlar d'ànimes en pena, però potser serà una mica exagerat. Vull, deixarem les ànimes en pena, perquè això sí que no és vera, vull dir, no és que ara haguem de tenir ànimes en pena, però sí que, clar, com que s'afegien una mica en aquest estat de languidesa, de deixadesa, que ens va un poc damunt. I parlarem una miqueta de la tela.
La tela?
Tela, de tela, clar, perquè en català tenim expressions com haver-hi molta tela, o haver-hi molta tela per tallar, o tenir tela per estona, allò que en castellà en diuen tela marinera.
Sí.
Que de fet...
Tela marinera no ho deim, no? Tela marinera.
Bé, he de dir que podríem dir-ho, perquè tant tela com marinera són paraules perfectes en català, però no hi ha cap obra lexicogràfica, cap diccionari que reculli aquesta frase com a pròpia de la llengua catalana. Recullen aquestes altres, haver-hi molta tela, que evidentment estan molt lligades, vull dir, l'origen jo pressuposo que és exactament el mateix, perquè, clar, d'on vendria, sobretot tela marinera i la nostra tela, clar, normalment quan dèiem buf, aquí hi ha molta tela, significa que l'accepció figurada de tela és matèria a tractar, a estudiar, per discutir, per treballar, clar, quan tu dius buf, hi ha molta tela, vol dir, hi ha molta feina o hi ha molta matèria a tractar aquí. I, en canvi, quan dèiem tela marinera, a vegades no és més que una expressió per dir «Uf, tela marinera, aquesta persona!» o
sí.
«Vaja, quina cosa, ha dit tela marinera!» I per què ho diuen, sobretot en castellà? Perquè expressa una mica la importància o la dificultat o com de costosa pot resultar ser una cosa. Clar, l'origen sorgeix, evidentment, en ambient mariners, perquè fa referència a un teixit que s'utilitzava per fer les veles dels vaixells. Que havien de menester molta tela, perquè les veles eren grosses, eren males de fer, perquè no hi havia màquines de cosir fins ben entrat el segle XVIII, per tant s'havien de fer manualment, i eren cares, perquè clar, la tela era cara i la feina de fer-les també ho era. Per tant, d'aquí què seria? Clar, si anàssim a temps enrere, allà on les naus utilitzaven unes veles molt grosses, clar, s'havia d'invertir moltíssim de dobles per la seva confecció. Per tant, per començar, perquè no era un material molt corrent i, evidentment, tampoc no era barat. I, a més, havien de ser molt, molt resistents, havien d'aguantar aquestes embestides de vent que els feien mi demà. Per tant, aquesta duresa se convertia com en una dificultat afegida a la ja dificultat de fer la vela en si, de cosir-la. Per tant, d'aquí que tela marinera sigui una expressió que mos indiqui això, una cosa que aporta una dificultat.
Que no és fàcil.
No, i jo crec que la nostra, això de, uf, aquí hi ha molta tela, jo crec que està una mica relacionat, l'origen. Però vaja, nosaltres no deim, o no tenim recollida com a pròpia l'expressió tela marinera, sinó això, aquesta d'haver-hi molta tela. I fins i tot el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans recull l'expressió la tela de Penèlope, que és una, és la, clar, és, significa que és una cosa, una obra que se fa i se desfà constantment. La mateixa cosa se fa i s'ha de desfer per qualsevol motiu. Això a mi me recorda molt això quan fas una obra a qualque banda i dius, ai, això no m'agrada, ho tornen a desfer i ho feien d'una altra manera. O això no ha quedat bé, se desfà i se torna a fer. Això seria una mena per utilitzar l'expressió la tela de Penèlope. Clar, en aquest cas Penèlope és la dona de l'heroi grec Ulisses, de l'illa d'Ítaca, que és el principal personatge de l'Odissea, atribuïda a Homer. Clar, què va passar? Que l'heroi se'n va anar, i la seva mare, en Anticlea, va morir de pena i, per tant, Penèlope va quedar tota sola. i com que donaven per mort el seu marit, clar, va tenir molta sol·licitud de part de joves de la contrada que demanava la seva mà. Clar, com que ella els refusava tots, aquests pretendents se varen instal·lar en el Palau d'Odisseu, allà on vivia ella, i anaven organitzant festes, i clar, i provaven d'arruïnar-la per tenir-la pressionada perquè s'hagués de casar per obligació. I clar, què va fer Penélope? A part de negar-los i reprenir-los, li va acudir un estratagema, va dir, mira, acceptaré un pretendent quan la desaparició de l'Odisseu sigui clara, i me prometré en matrimoni amb un d'aquests, però només ho faré quan pugui acabar de teixir o sudari per el pare de Nulícies, que era l'antic rei d'Itàquia, de Laertes. Què feia en Penèlope? Perquè l'únic que volia era guanyar temps. De dia treballava en la tela i durant la nit la desfeia. Evidentment la varen trair, una esclava que tenia ella la va trair, va explicar en pretendents el que estava fent ell i per què durava tant de temps aquesta tasca, i aquí se li va acabar la tranquil·litat, evidentment. Per tant, d'aquí de la tela han fet un pot de xerrada sobre la mà i sobre herois i heroïnes grecs.
Molt bé, i de mira, hem començat per aquestes ombres mortes i hem acabat
amb una mica de brisa marina per les veles i amb una mica de, pot ser tragèdia per una Penèlope, però al final acaba bé, perquè no li se'n torna, vull dir que no s'ha de quedar...
Si acaba bé, no han de passar pena.
Exacte, pretendent malcriats no hi tenen res a fer.
I de brises marines és el que també avui mos fa ganes, no?, amb aquesta calorada, tenir un poquet d'aire, la gent que és per un moll, a menys li arriba un poquet aquesta fresqueta, però pareix que per ara fa bascota. Que bascota, no sé si és una paraula que està ben dita, Teresa.
Sí, basca és correcta i, evidentment, la bascota ja va més enllà de la basca.
És amb un màxim esplendor.
Exacte.
I de Teresa, fins dimecres qui ve?
Fins dimecres qui ve.
Molt bé, i de, com sempre, gràcies per qüestions de llengua i recordem als nostres oients que si tenen qualque dubte, proposta, que mos ho facin arribar.
S'agrairà.
Gràcies, Teresa. Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu. I de fins aquí, darrers segons d'aquesta fil per randa, a la una en punt bollet informatiu d'IV3 i després a la una i quart tindrem el món del vi amb Antoni Campomà.
Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps, el que faig a cada instant.